Sant Vicenç al dia.
Bon dia. Prop de 80 establiments de Sant Vicenç dels Horts participaran demà a la jornada d'ofertes i promocions de primavera. Comerç, restauració i ajuntament sumen esforços per promoure i recuperar certa normalitat al sector, tot i que no es pugui celebrar la Fira Stock i la Fira Tapes per la pandèmia. Els establiments participants s'identificaran demà amb catifa vermella, globus i amb cartells amb les ofertes disponibles. De seguida ampliem aquesta informació, avancem ara altres notícies. Notícies del dia en titulars. El coronavirus continua baixant progressivament a Sant Vicenç dels Horts, tot i que les dades continuen sent molt altes. El risc de rebrot cau 84 punts fins als 598 i la velocitat de propagació baixa 23 centèsimes. És ara d'1,80. Baixen un 10% les denúncies per violència masclista al Baix Llobregat durant el 2020. L'any de la pandèmia també acaba amb el major nombre de trucades a la línia d'atenció a les dones que pateixen violència de gènere. De seguida analitzarem les dades amb la consellera comarcal de Feminismes. L'Associació Cultural d'Audiovisuals, la tele local, impulsa l'emissió de continguts d'actes de Sant Vicenç dels Horts a través de YouTube. La plataforma els hi ha permès adaptar-se a les noves tecnologies i augmentar la difusió dels seus continguts. Avui parlarem amb el seu president. I ara la previsió del temps ens l'acosta Carme Farnell.
Pel que fa a l'estat dels cels, estrats baixos, però la tendència és que es vagin trencant. Avui, durant el matí, parlarem d'un cel variable amb estones de sol, amb alguns núvols, encara de restes de núvols, però serà durant les hores centrals del dia que, a més, a les zones de muntanya, tant a la serralada litoral com prelitoral, hi creixeran nuvolades i algunes d'aquestes, sobretot les del prelitoral, descarregaran ruixats que cauran amb certa intensitat, però, a més, localment també podran anar acompanyades de tempesta i pedra petita o calamar-se. Pel que fa a la temperatura màxima, s'espera que pugui enfilar-se entre els 20 i 21 graus, però sí que és cert que en moments de xàfec tendirà a baixar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dijous 29 d'abril. Ara posem Sant Vicenç al dia. Amb catifa vermella, globus, ofertes de primavera, així es faran notar demà prop de 80 establiments de Sant Vicenç dels Horts que durant tot el dia oferiran descomptes i promocions. Comerç, restauració local i ajuntament sumen esforços per promoure i recuperar certa normalitat al sector. Participen en aquesta jornada de promoció comercial 81 establiments de Sant Vicenç dels Horts, en total 15 bars i restaurants i 66 botigues. El regidor de Comerç, Xavi Gómez, assegura que la rebuda d'aquesta proposta ha estat molt bona i participaran més establiments que en les darreres edicions de la Fira Stock i Fira Tapes.
Ha anat molt bé, la veritat és que ha anat molt bé i són més dels que participàvem de forma habitual, doncs, tant amb el Fira Stock com amb el Fira Tapes. Creiem que la clau de tot ha estat, o la clau de l'èxit, ha estat que els establiments poden fer la campanya des del seu propi establiment, sense haver de tancar per muntar la fira o haver de contractar algú per poder continuar donant el servei al seu establiment. I això, doncs, ha estat, nosaltres creiem, des del departament, clau i important en aquest cas.
Des de la Unió de Botiguers creuen que la jornada de demà servirà perquè comerç i restauració es tornin a fer visibles als carrers de Sant Vicenç dels Horts. Des de la Junta Directiva, Anna Peixó valora la iniciativa de la jornada d'ofertes i descomptes de primavera i diu que conjuntament amb el consistori cal tornar a reactivar-ho tot.
Doncs la iniciativa surt en una reunió de Junta perquè necessitàvem dinamitzar una altra vegada molt el comerç i necessitàvem sortir al carrer, necessitàvem fer alguna cosa. I com que no es pot fer ni Fira Stock ni de més, doncs vam dir, doncs fem alguna cosa al carrer, ocupant una mica la via pública, i llavors crec que la capacitat de convocatòria aquest cop ha sigut forta per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament està bastant bolcat amb el comerç, reconec que el regidor i de més equip ens estan fent un bon tàndem amb la Unió de Botiguers, i no, que a vegades aquests col·lectius es trepitgen els uns als altres i trobo que hi ha un molt bon feeling i també hi ha moltes ganes de tornar a reactivar-ho tot.
La de demà serà una campanya comercial que vol donar sortida al producte vicentí de primavera davant de la impossibilitat, com sentíem, de celebrar la Fira Estoc i la Fira Tapes. El regidor de Comerç, Xavi Gómez, explica com s'identificaran els establiments participants a la campanya.
S'identificaran per tenir elements comuns decoratius, elements comuns que cridin l'atenció de la ciutadania, dels seus potencials clients i clientes, com per exemple una catifa vermella davant l'entrada de l'establiment, globus de colors als aparadors i cartells de la campanya, doncs, amb un espai suficient per escriure la promoció que realitzarà l'establiment aquell dia.
A més, hi haurà animació itinerant per promoure les compres.
Hem incorporat una animació itinerant pels carrers del municipi amb una persona dinamitzadora que farà, doncs, bullir l'olla, diguem-ne, animant a la ciutadania a sortir als carrers per trobar les millors ofertes del dia.
La jornada de demà també servirà per mostrar la unitat del comerç local, ajudar-se entre negocis en un moment complicat, ja que no tots els sectors estan patint igual les conseqüències de la pandèmia. Des de la Unió de Botiguers, Peixó ho té clar.
Necessitem una altra vegada tornar a la normalitat, tothom. Hi ha sectors que han patit molt més que altres. Jo et parlo des del nostre punt de serveis, ens ha anat superbé, hem tingut que prendre moltes mesures però ens estan anant molt, molt bé. Crec que la restauració són dels sectors que més estan patint. Pues uns ens ajudem als altres i quan la gent comença a voltar pel carrer és com més fàcil tot, no? És molt important que tothom torni a tindre aquestes ganes. Si la gent surt al carrer, té més ganes de consumir, té més ganes de sociabilitzar, d'anar a restaurants, anar a qualsevol comerç. També la unitat com a comerç, que tothom, no?, que tingui tothom ganes de fer coses en el seu comerç, però ajudant una miqueta els altres.
Hi haurà descomptes, ofertes, promocions, regals i, sobretot, els valors del comerç de proximitat.
Que es fan descomptes això de 2x1, de descomptes importants, o de si t'agafes no sé quantes tapes, et regalem... Vull dir que hi haurà molts regals i crec que el comerç també s'està volcant en regalar i en superar-se amb coses així. A mi tenim moltíssimes coses i els vicentins sempre hem tingut una mancança de no creure'ns ni el que tenim i sempre ha sigut com trinxar molt tot el que tenim, no? I després potser te'n vas a un centre comercial i et compres el mateix que podries trobar a Sant Vicenç. Jo crec que el comerç de proximitat té molts valors i aquests valors s'han de trobar i la proximitat de poder demanar, de poder empatitzar amb aquella persona, no que només sigui un punt de recollida i ja està.
Des del Departament de Promoció Econòmica asseguren que l'experiència de la campanya comercial de demà servirà per veure si es poden engegar iniciatives similars en els propers mesos. Així ho avança Xavi Gómez.
Hem d'acabar de valorar si l'acollida és bona per poder fer altres campanyes similars, doncs, amb l'època de rebaixes o amb la festa major d'estiu. Esperem que a la tornada de l'estiu puguem reprendre amb una certa normalitat les activitats, la relació d'activitats que veníem fent des del Departament de Comerç al llarg de l'any i, per tant, doncs, aquesta possibilitat serveixi per, qui sap, si augmentar l'oferta que puguem tenir en els propers mesos.
Podeu consultar el llistat d'establiments participants a la jornada d'ofertes i promocions de primavera al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. El coronavirus continua baixant progressivament a Sant Vicenç dels Horts. Avui el risc de rebrot cau 84 punts, fins als 598, i la velocitat de propagació baixa 23 centèsimes, és ara d'1,80. Tot i que les dades són molt altes, la situació s'estabilitza al municipi després del repunt pronunciat de l'última setmana a causa del brot de Covid a l'Institut Gabriela Mistral. Ahir hi havia dues persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades a l'hospital per Covid. Del 19 al 25 d'abril s'han fet 567 PCRs i 255 tests ràpids d'antígens, un total de 822 proves que han confirmat 57 casos de Covid. Això representa un total de 8,09% de casos positius de coronavirus. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades es manté en 35 anys. Pel que fa a la vacunació, en els últims 7 dies han rebut la primera dosi 524 vicentins i vicentines, mentre que la segona s'ha inoculat a 517 persones de Sant Vicenç dels Horts. Així doncs, el ritme de vacunació vacunació agafa embranzida en les dues dosis. En termes absoluts, ja han rebut la primera dosi de la vacuna el 21,5% del veïnat de Sant Vicenç i el 10% dels vicentins i vicentines ja estan immunitzats, han rebut doncs les dues dosis de la vacuna. La setmana vinent es continuarà vacunant a Sant Vicenç dels Horts, en concret al casal de gent gran de Can Ros, el dimarts i el dimecres de 10 a 1. Recordem que només es poden vacunar aquelles persones que hagin estat citades prèviament pel personal sanitari dels ambulatoris. El conjunt de Catalunya continua l'empitjorament de les dades de la pandèmia. El risc de rebrot puja 5 punts fins als 292 i la velocitat de propagació del virus ho fa en una centèsima, és d'1,04.
Si coneixes algun major de 80 anys i en grau de dependència que encara esperi cita per vacunar-se, contacteu amb els ambulatoris per confirmar que les dades siguin correctes. Podeu fer una e-consulta a La meva salut o trucar als CAP. Vilabella, 93 672 45 69. El Serral, 93 672 48 59. Si la trucada es penja, intenteu trucar de nou en una estona. La vacunació avança amb la col·laboració de tothom.
Ràdio Sant Vicenç. Canviem d'assumpte. Baixen en un 10% el nombre de denúncies per violència masclista al Baix Llobregat durant el 2020. L'any de la pandèmia acaba amb el major nombre de trucades a la línia d'atenció a les dones que pateixen violència, sobretot entre els mesos de març a juny, coincidint amb el confinament domiciliari. Alhora s'han registrat un centenar de delictes menys per violència masclista a la comarca. Són dades que ha publicat en la nota anual de violència masclista al Baix Llobregat l'Observatori Comarcal. En total, el telèfon 900-900-120 va rebre l'any passat 1.045 trucades. És el nombre més gran de trucades des de que es va posar en marxa aquest servei. Alhora, l'impacte de la pandèmia en clau de gènere es torna a confirmar: menys denúncies, més invisibilització de la violència dins les llars i més precarietat laboral i econòmica per les dones. Tot plegat fa que els hi sigui molt complicat trencar la dependència amb els seus agressors. Vicky Castellanos és la consellera comarcal de Feminismes.
Las situaciones de violencia machista se han agravado durante la pandemia, ¿no? Por el confinamiento en el que las víctimas han tenido que convivir con el agresor. También por la precariedad económica y social, ¿no?, con la que se han encontrado muchas víctimas. Tenemos que tener en cuenta que los sectores económicos más perjudicados por esta crisis han sido los feminizados. Por ejemplo, en los servicios ha sido donde más ha pegado. También es verdad que a raíz de esta crisis todo esto ha aumentado, es decir, estos sectores ya eran precarios, pero ahora aún más han aumentado más. Y esto que ha pasado, que ha aumentado la dependencia de las víctimas de sus agresores.
Segons Castellanos, durant el confinament les dones han estat exposades a més situacions de violència i de major gravetat, alhora que disposaven de menys eines per demanar ajuda fora de la llar.
Las víctimas, al tener que convivir, ¿no?, como comentas, forzosamente con sus agresores, han estado expuestas a más situaciones de violencia y además esas situaciones de violencia han sido más graves, ¿no? Y también han tenido menos oportunidad de salir, ¿no?, de pedir ayuda, de salir un poco de ese espacio en el que convivían con el agresor.
Aquesta és l'explicació més evident que fa la consellera de Feminismes per explicar la baixada de les denúncies per violència masclista a la comarca, la convivència forçosa amb els agressors i la falta d'estabilitat econòmica de les dones.
Que al estar confinada con sus agresores era mucho más difícil, ¿no?, encontrar ese momento, ¿no?, para salir y poder denunciar la violencia que sufrían. Las violencias han disminuido también a raíz de este tema que hablábamos en un poco cuando hacíamos el análisis general. Cuando una mujer denuncia, si no tiene económicamente, no es independiente, quizás no se vea con esa fuerza para hacer esa denuncia, ¿no? Necesita dar ese paso y tener un pilar que la mantenga, porque ve que la situación económica no podrá sostenerla.
A tot plegat se suma la falta d'assessorament i l'atenció que es dona a les dones que pateixen una situació de violència a l'hora d'interposar la denúncia. Un procés llarg, difícil i que requereix d'acompanyament i de serveis especialitzats.
És fonamental que cuenten con asistencia letrada en el momento de la denuncia y también con ese asesoramiento especializado en el ámbito de violencia machista, pero tanto en sede policial como en sede judicial, ¿no? Y eso es lo que más está fallando, ¿no?, en la actualidad. Antes las denuncias eran recogidas por el grupo de atención a las víctimas de Mossos d'Esquadra y eso daba una garantía, ¿no?, de apoyo especializado. Pero desde que eso se modificó, muchas mujeres se encuentran en situación de indefensión y de incomprensión cuando van a denunciar, porque denunciar en un momento, ¿no?, de un shock no es fácil, quizás. A la hora de hacer esa denuncia, se te olviden detalles que, si tienes ese asesoramiento, pues sean importantes que consten en esa denuncia.
Més dades. Durant el 2020 van créixer en un 30% el nombre d'atencions als serveis d'informació i atenció a les dones de la comarca, els SIATs, mentre que el nombre de dones ateses va baixar un 6%. Menys dones accedeixen als serveis, però les atencions augmenten a causa de la gravetat dels casos. Així ho explica Castellanos.
Les atencions en els servicios de formación y atención es verdad que han aumentado por el motivo de que creemos que las situaciones de violencia se han agravado, ¿no? Entonces, por eso también creemos que ha habido más órdenes de protección, ¿no? Pero en cambio se ha reducido el número de mujeres atendidas, porque muchas mujeres, al estar confinadas en su municipio, en su domicilio, pues no veían, ¿no?, la manera de pedir esa ayuda, ¿no?, en busca de una oportunidad para salir del domicilio y poderlo hacer.
En el cas del SIAT de Sant Vicenç dels Horts, el nombre d'atencions va augmentar un 31% durant el 2020, mentre que les persones ateses van baixar gairebé un 10% respecte a l'any anterior. En concret, es van atendre 218 dones. Durant el 2020, el 55% de les ordres de protecció iniciades a la comarca han estat adoptades, un mecanisme que la consellera de Feminismes considera efectiu i que cal seguir treballant per implementar-lo més.
Bueno, pues nosotras creemos que es un mecanismo efectivo, por supuesto, ¿no? Además, como hablábamos antes, la unidad del grupo de atención a las víctimas de Mossos d'Esquadra hace un seguimiento, ¿no?, en el que tiene que hacer el control de que esas medidas se cumplan, ¿no? Sí que es verdad que además este año nos hemos encontrado con que hay un número elevado de que no se cumplen esas medidas, pero bueno, eso supongo que habrá que irlo trabajando, porque cuando está comprobado que cuando se toman medidas de protección es efectivo.
Pel que fa al perfil dels agressors, el 64% dels homes denunciats són de nacionalitat espanyola i el 69% dels casos de les víctimes que reben un ordre de protecció havien finalitzat la relació amb la seva parella. Així doncs, les dones reben més violència o de major gravetat quan decideixen finalitzar relacions abusives. Vicky Castellanos considera que l'única manera d'acabar amb aquesta situació és treballar per la coeducació i per desmantellar el masclisme com un problema social.
La verdad es que es difícil resolver eso solo a nivel institucional, ¿no? Porque el machismo está muy impregnado, ¿no?, en nuestra sociedad. Parece que la mujer es propiedad de su marido o pareja y, por tanto, cualquier intento, ¿no?, por parte de ella de escapar de esa situación en la que no quiere estar, ¿no?, provoca más agresividad, ¿no?, en los hombres. Y la verdad es que lo que tendríamos que hacer para que eso cambiara es trabajar desde la infancia en la coeducación, hacer campañas de sensibilización y prevención y que empoderen, ¿no?, a las mujeres para que se vean con la fuerza de rechazar ese machismo en cualquiera de sus formas y evitar también, ¿no?, que esos mitos de amor romántico no se fomenten, ¿no?
Recordem que davant de qualsevol cas de violència de gènere podeu trucar al 900 900 120. És gratuït, confidencial i presta atenció les 24 hores del dia. Alhora, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Vicenç, el SIAT, està disponible de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 6 i podeu contactar trucant al 93 602 92 16 o enviant un correu a atencioaladona@sb.cat. L'Associació Cultural d'Audiovisuals de Sant Vicenç dels Horts, la tele local, impulsa l'emissió de continguts d'actes del municipi a través de YouTube. La plataforma els hi ha permès adaptar-se a les noves tecnologies i fer que els continguts arribin a més vicentins i vicentines. Del Sala YouTube i del dia a dia de la tele local en parlem de seguida amb el president de l'ACA, Jaume Borrell. Bon dia.
Molt bon dia.
Ara mateix la televisió local, l'ACA, empreneu una nova etapa a la segona planta de Cal Aragall. Som veïns amb Ràdio Sant Vicenç. Com ha estat aquest trasllat?
Bueno, primer us vull donar les gràcies per l'entrevista que ens heu concedit aquí a la ràdio. Ens hem traslladat, pues, ja farà com un any i dos mesos, aquí a Cal Aragall, a sobre la ràdio. Nosaltres abans estàvem, teníem un petit local en el Centre Catòlic, però després de, amb les obres vam tenir que deixar-lo i bueno, llavors vam tenir un període d'un any, un any i mig, dos, que no vam tenir local, que això ens va suposar uns inconvenients bastant grans, perquè és clar, teníem que repartir el material entre tots els components de l'associació per poder guardar tot aquest material. Llavors, quan anaves a un lloc, aquí té això, aquí té allò. En canvi, ara, amb el nou local, que mica en mica el anem acondicionant, suposat que podem tenir tots els aparells controlats, podem fer les nostres reunions, ara estem adequant un plató per poder fer entrevistes, i de mica en mica pues, anar superant tots els entrebancs i poder tenir una televisió almenys com cal.
Per qui ens estigui sentint i encara no ho sàpiga, quan emeteu des de l'ACA, des de la televisió local de Sant Vicenç, i en tot cas, on se us pot veure?
Nosaltres, en principi, no tenim una programació fixa. Tots els components de l'ACA són voluntaris. La gent treballa, estudia, té la seva feina. El que estem fent ara és que quan hi ha qualsevol activitat cultural en el poble de Sant Vicenç o alguna entitat ens demana que hi anem, ho gravem, això s'edita i posteriorment es penja a YouTube. O sigui, nosaltres ara estem treballant bastant en YouTube. Portem ja uns 163 vídeos penjats a YouTube, que això també serveix com a història de Sant Vicenç, val? I aquí hi ha pues, tot el que fem, obres de teatre, espais culturals, tot el que la gent ens demana i podem anar-hi, perquè de vegades hi ha moments que no podem acudir a tot arreu. També tenim el canal 21 de la televisió, en el qual quan hem editat tot el que hem gravat ho passem per la televisió un parell de dies, que vagi passant perquè la gent pugui anar veient tot. I a més, també des de l'Ajuntament o des de l'església parroquial, que hi tenim dues antenes, des d'allà podem emetre coses en directe. Com, per exemple, a l'Ajuntament podem fer plens, si hi ha algun acte cultural a l'Ajuntament també es pot fer en directe, a la plaça mateix, i després a l'església, doncs, qualsevol acte cultural, o una missa, un acte cultural doncs, del centre, de la Vicentina, un concert de sardanes, a part de gravar-ho, també tenim la possibilitat de fer-ho en directe. La gent ens pot seguir principalment per YouTube, perquè a YouTube ho tenen tot allà i ho poden veure en qualsevol moment, i després a la televisió, quan tenim l'oportunitat de poder-ho passar.
Què ha suposat per la tele local, per l'ACA, aquest salt a YouTube? Allà estan tots els vídeos disponibles, la gent ho pot veure quan vulgui. Quina millora, no?, ha comportat per vosaltres?
El salt a YouTube ha sigut molt important, perquè d'aquesta manera ens podem donar a conèixer a tothom. I a més, ara de que les televisions, doncs la majoria d'elles estan totes connectades a internet, entrant a ACA Sant Vicenç Televisió, des de YouTube, pot visualitzar-ho tot. Tot el que estem fent està penjat allà a YouTube.
Suposo que també us dona una certa imatge de reproduccions, també fer seguiment, no?, de la difusió que tenen els vostres continguts.
Sí, perquè, a veure, els nostres continguts, en principi, nosaltres intentem cobrir tots els màxims actes que es fan a Sant Vicenç, tant a l'Ajuntament, a partits polítics quan hi ha les eleccions municipals, per exemple, ara a YouTube podrien, si algú volgués veure algun acte d'algun partit polític de la campanya que es va fer per les eleccions municipals, estan allà penjats. Hi ha grups tradicionals, entitats culturals, per exemple, tenim castellers, geganters, diables, el carnaval, sardanes, actes que es fan a la Vicentina, al Centre Catòlic o a l'Ateneu Familiar, concerts, tenim Setmana Santa, i després, ja et dic, tot el que es fa en directe dintre de l'Església i a l'Ajuntament, això sí que ho podem fer-ho en directe per televisió.
És evident que intenteu seguir un ventall molt ampli de continguts, d'actes culturals, esportius, de tota mena de Sant Vicenç dels Horts. Parlem, més enllà de YouTube, també de com vau viure des de l'ACA, sobretot la primera etapa de la pandèmia, no? Perquè és veritat que des dels mitjans de comunicació doncs hi havia aquesta dicotomia entre preservar la seguretat de, en el vostre cas, el voluntariat de la televisió local, però la necessitat també de seguir explicant i plasmant el que estava passant, que era inèdit, no? Com ho vau viure, aquesta primera etapa?
A veure, nosaltres en principi, esclar, amb la pandèmia no podíem sortir, com aquell que diu, estaven confinats a casa. Ens vam plantejar, com que teníem coses ja fetes, gravades i editades, vam decidir passar-ho per televisió, doncs cada setmana editàvem i passàvem alguna cosa per televisió. A més, li vam plantejar a mossèn Anton, de la parròquia de Sant Vicenç, poder fer les misses en directe, perquè d'aquesta manera te donàvem un servei a la gent gran del poble i que a més no es podien, en aquell moment no es podien desplaçar. Doncs llavors, els diumenges es feia la missa en directe, es va cobrir també la Setmana Santa, dijous, divendres i dissabte sant, la nit de Pasqua, i així la gent d'aquesta manera, des de casa, podia tenir la celebració eucarística. I a més, a part d'això, fèiem una petita programació de tot el que ja de tot el que teníem.
De seguida que la situació epidemiològica ho va permetre, heu començat a cobrir els actes culturals que de mica en mica es van reprenent, no? A Sant Vicenç dels Horts, recentment, com comentaves, tant la de l'any passat com aquesta que ja hi ha hagut més activitat, la Setmana Santa, Sant Jordi, Ferrés... Per què creieu que és important donar cobertura audiovisual als actes culturals de Sant Vicenç, tot i el context, tot i el moment que estem vivint?
Ens interessa cobrir el màxim d'actes possibles, perquè així d'aquesta manera també donem a conèixer la cultura del poble de Sant Vicenç. Cada vegada que es presenta qualsevol diada, doncs nosaltres fem una petita planificació de tots els actes, intentem cobrir el màxim d'ells. Per exemple, vam fer de Setmana Santa, vam estar en el concert de saetes al poliesportiu de Sant Josep, es van fer les misses també en directe, després vam anar al poliesportiu que hi havia aquella, lo del cos de portants del Sant Crist,
l'exposició
que era, per cert, estava molt bé. Es va fer una entrevista també amb el president, amb el senyor Joan Ruiz, del cos de portants. Ara estem cobrint els actes de Sant Jordi, ja n'hem cobert alguns, encara en falten un parell o tres. Després també vam fer alguna cosa de la Festa Major, vull dir que en principi ja ens anem movent bastant dintre de la pandèmia, ens movem tot el que podem cobrir i ens anem repartint entre tots els membres de voluntariat de l'associació.
Pel propi objectiu de l'ACA, de la tele local, d'aquesta cobertura, no?, dels actes culturals, és evident que teniu un contacte molt estret amb el teixit associatiu, amb les entitats de Sant Vicenç dels Horts. Precisament, quin és el dia a dia d'aquesta col·laboració, no?, d'aquest contacte amb les entitats del municipi, amb la tele local?
Portem, em sembla que són tres reunions, que quan hi ha la taula de cultura, que abans no hi érem, ara hi assistim també, perquè així d'aquesta manera també podem veure tot el que es diu allà de les altres associacions de Sant Vicenç, i després elles ja saben, estem al seu servei, i qualsevol cosa que facin, que ens ho diguin, perquè nosaltres farem el possible per cobrir-lo, i així d'aquesta manera anem engrandint tota la cultura del poble de Sant Vicenç, i a més és una història que va quedant penjada, perquè d'aquí 15, 20, 30 anys la gent sempre podrà veure el que es feia i el que a tot el poble de Sant Vicenç, totes les entitats culturals.
Parlant de col·laboració, també recentment heu renovat el conveni anual amb l'Ajuntament. Suposa també una injecció, no?, per seguir endavant amb el dia a dia de la televisió local, tenint en compte que qui la integreu sou voluntaris, no?
Exacte. Per nosaltres firmar el conveni amb l'Ajuntament és molt important. Nosaltres, al ser voluntaris, no tenim ingressos de res. Vull dir, no podem fer ni anuncis, no podem fer res. Segons els estatuts de la televisió, tot això nosaltres no podem fer. L'únic que podem fer és activitats culturals del poble de Sant Vicenç. Llavors, firmar el conveni és molt important perquè això ens permet que l'Ajuntament cada any compra un material que a més això ens serveix per anar millorant cada vegada. Aquest material, lògicament, és propietat de l'Ajuntament, que el cedeix a la televisió. I a més, amb els diners que ens dona, tenim per comprar doncs, material més petit, si hem d'arreglar algun aparell. Sempre hi ha coses que es necessiten anar renovant, perquè ja penseu que tots aquests aparells, tant de la ràdio com, ja sabeu, de la televisió, són cars. I llavors s'han de cuidar molt bé.
I com us plantegeu els propers mesos des de la televisió local? Quins reptes o quins objectius us marqueu?
Cada any intentem anar millorant i anar-nos marcant algun repte. No un gran repte, sinó petits reptes. Per exemple, l'any passat, quan fèiem alguna cosa en directe, primer només ho fèiem per televisió, però arran de que vam comprar un aparell per poder emetre per YouTube en directe, doncs ja ens vam marcar l'objectiu de l'any passat, que era poder començar a emetre per YouTube. I ho fèiem amb dues càmeres, una per televisió i l'altra per YouTube. Ara, aquest any, ja hem provat i funciona bastant bé, hem d'afinar algunes cosetes, amb una sola càmera ja emetem en directe tant per YouTube com per televisió, amb una càmera. I d'aquesta manera tothom veu el mateix. I un altre objectiu que ens tenim marcats aquest any, sempre i quan ens arribi el que li vam demanar a l'Ajuntament de material, seria que per YouTube poguéssim emetre en directe des de qualsevol puesto de Sant Vicenç, tant si és el poliesportiu vell, com a Sant Josep, com a algú en el camp de la Barruana, vull dir, un concert a l'Ateneu en directe, no per televisió, sinó per YouTube. Seria un dels objectius que ens marcaríem aquest any.
Doncs petites passes que van sumant en aquesta cobertura tan important que fa l'Associació Cultural d'Audiovisuals, la tele local de Sant Vicenç dels Horts, per promoure i per ensenyar tot el teixit cultural, esportiu i de tota mena d'actes que es fan al municipi. Recordem, abans d'acabar, els canals per on podeu veure el contingut de la tele local, a YouTube, al canal H Sant Vicenç TV i també al canal 21 de la televisió, de la TDT. També podeu estar al dia dels continguts i de la vida de l'entitat a les seves xarxes socials.
Si em deixessis abans d'acabar, nosaltres, com que tots som voluntaris, hi ha gent pues, de que també va estar amb nosaltres, però potser pues, troba alguna feina, té que marxar. Per exemple, jo vull recordar a la Judit Pastor, que estava amb nosaltres, ja està treballant a Catalunya Ràdio. Després també vull recordar amb el Pere Juventí, que també encara ens ajuda, però molt poc, perquè ha entrat a treballar a Televisió de Sabadell. Doncs jo volia fer una crida, que si hi ha algú que li agrada aquest món de televisió, de locutor, que vol ser periodista i que voldria començar, doncs que es posi en contacte amb nosaltres, perquè nosaltres li obrirem les portes, perquè com més siguem, més coses podrem fer i més cobertura podrem donar. Perquè si no, clar, la gent ve, troba feina, se'n va i llavors necessitem mantenir tota aquesta plantilla que ens pugui ajudar. Llavors, si algú li interessés, ens pot enviar un e-mail a hsantvicenttelevisio@gmail.com, que nosaltres ens posaríem en contacte amb ell i a veure si pogués col·laborar amb nosaltres.
Doncs, feta aquesta important crida, la televisió local de Sant Vicenç dels Horts sempre ha estat una pedrera, podríem dir, de futur talent periodístic audiovisual de vicentins i vicentines. Jaume Borrell, president de l'Associació Cultural d'Audiovisuals de Sant Vicenç, gràcies per venir a Ràdio Sant Vicenç i molt bona feina.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Sant Vicenç al dia.
I amb l'experiència de l'Associació Cultural d'Audiovisuals de la tele local arribem al final d'aquest informatiu. Demà a partir de la una tornarem a posar-vos Sant Vicenç al dia, us tornarem a acostar tota l'actualitat municipal. Moltes gràcies per fer-nos confiança i que acabeu de tenir un molt bon dia. Fins demà.